Bon dia i bona hora. Benvinguts als 5 minuts més. Són les 8 en punt del matí, divendres 13 de setembre del 2024. Cel completament serè a les nostres comarques, però temperatures de finals d'octubre. Aniol Puigvert, molt bon dia.
Molt bon dia, Joan, què tal?
Tu avui has vingut a fer el programa amb dessuadora. Això vol dir que fa fred?
Doncs sí, fa fred. De fet, tenim 2 graus negatius a Vall de Núria. En tenim només 5 ja de positius a Das, 6 a Ribes de Freser i a Camprodon, 7 graus a Ripoll, a la Vall d'en Bas i a Sant Feliu de Pallerols, 8 a Olot. A Castellfollit de la Roca i a Santa Pau, 11 graus a Banyoles, 12 a Girona, 15 graus a Figueres i 17 a Roses.
Anem a la previsió meteorològica de cara a les properes hores, amb especial incís al cap de setmana.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Dani Ramírez.
Avui serà notícia la refrescada important, aquest aire fred que va començar a entrar i la tarda pel Pirineu. Olot, la mínima va ser de 9-10 graus a mitjanit, màxima només de 18. Hi ha Vic mínima 13, màxima 22. Hi ha llocs on ahir la temperatura de dia va baixar de 5 a 8 graus. Amb aquella pluja que va afectar alguns sectors, no tant al Pirineu, no tant Osona i Garrotxa, però sí, per exemple, a les planes d'Hostoles hi van caure 24 litres per metre quadrat, xàfecs forts al Gironès, 30 litres a Bescanó, al matí d'hora van caure 14 litres a Sant Feliu de Guíxols o 34 al Cap de Creus, o també 12 litres al Port de la Selva. Tramuntana molt forta que va arribar als 120 per hora. Avui també la tramuntana serà notícia, aquest vent del nord que ens porta aquest aire fred, i avui ja sense precipitacions. Al matí d'hora nuvolades enfront del mar, fregant la costa salvatana, en principi sense pluja, i destacable que ens haurem d'abrigar com si fos el mes d'octubre. Mínimes a l'interior de 7 a 10 graus, a la costa baixant cap als 12, als llocs de vent 15-16 aproximadament, als llocs de tramuntana, i de dia costarà passar dels 20 graus, malgrat el sol que s'imposarà avui pràcticament tot el dia sense precipitacions. I bé, el cap de setmana que vindrà marcat també pel sol, es recupera la temperatura de dia, màximes de 20 a 25 dissabte, potser 26-27 diumenge a les més altes, però vaja, un cap de setmana fresc, amb nits fredes, atenció, perquè encara podrà fer una mica més de fred la matinada de dissabte quan calmi el vent, no farà tanta tramuntana, i per tant podríem assolir 5 graus en punts de l'interior com Osona, la Garrotxa o el Lluçanès, una temperatura realment baixíssima, o també en alguna raconada del Gironès.
Gràcies, Dani. Doncs ja ho veieu, ens hem d'abrigar perquè realment les temperatures han baixat amb força a les últimes hores i sembla que això ha vingut per quedar-se. Títoles de la jornada. Avui és notícia. Tot això que us expliquem als 5 minuts més.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Algunes escoles olotines demanen més recursos econòmics al Departament d'Educació per fer front a l'arribada d'un important nombre d'alumnes nouvinguts.
Un exemple és l'escola Viseró, que es compten amb una mica més de 400 alumnes de primària i una tercera part del total són infants vinguts d'altres països.
Escoltem la Marga Castillo, és la directora de l'escola.
Avui en dia es parla molt de la inclusió a les escoles, que jo estic molt a favor de la inclusió a les escoles, però aquesta inclusió ha de venir acompanyada de recursos. Necessitem, sobretot, mans, necessitem persones a l'aula que ajudin aquests nens, perquè una sola persona amb 25 alumnes o amb 20 no és suficient.
Nous vestidors a l'IES Garrotxa i millores a diferents centres d'Olot són accions que es duran a terme al curs que s'ha iniciat aquesta setmana.
Ho ha explicat el regidor d'Educació d'Olot, Josep Quintana, que afegeix que una nova escola bressol és una necessitat per a la ciutat.
Avui també és notícia una informació que us avança aquest programa, i és que Manoli Vega, de Junts, renunciarà a l'acte de regidora de l'Ajuntament de Ripoll. En un comunicat assegura que és per motius personals i professionals i que farà efectiva la seva renúncia al ple del mes de setembre. Us ho explicarem també en el transcurs del programa que ara mateix comença, el dia en què és notícia en matèria mediambiental que l'Agència Catalana de l'Aigua ha començat les obres per dur a terme l'execució d'una nova estació d'aforament al riu Freser.
Es troba al terme municipal de Ripoll i serà la primera i única que hi ha en aquest riu. L'equipament servirà per mesurar les dades del cabal del riu.
A Sant Joan les Fonts també prenen mesures per tal d'estalviar aigua. Milloraran la xarxa d'aigua d'un tram del polígon de Begudà, on s'hi perden 5.000 litres cada dia.
Es tracta d'una actuació al carrer Casanova, on hi ha algunes empreses que hi tenen nau. Des de l'equip de govern expliquen que és una intervenció necessària i que ha superat els 30.000 euros.
El Consell Comarcal millora el sistema de recollida de residus. L'ENS substituirà els contenidors d'envasos de Gombrèn i Ripoll amb noves boques per facilitar el reciclatge.
A més, instaurarà un nou sistema als containers de vidre per facilitar el sector de l'hostaleria de la capital. En conjunt, una sèrie de millores per fer passes endavant en l'índex de reciclatge.
El conseller comarcal de recollida de residus és l'Àlex Medrano.
Que són, en el cas de Ripoll, són de boques rodones, que són dues, una al costat de l'altra, però que molts veïns es havien queixat perquè són petites i dificulten a l'hora de llançar la brossa, doncs també les farem amples, de la mateix sistema que el de rebuig, perquè així sigui molt més còmode.
I avui també us explicarem que el Consell Comarcal del Ripollès està treballant en un document que recull diverses propostes de millora en l'avantprojecte de la Llei de Muntanya, que vol donar impuls precisament a aquest tipus de territoris.
El Ripollès formarà part d'aquest avantprojecte i demana més vinculació amb la comarca. En l'últim ple d'alcaldies es va posar en comú aquestes esmenes. També es va presentar oficialment la dimissió de Xavi Guitart com a president de l'ERS.
I Esquerra Republicana, el Ripollès, torna a carregar contra el funcionament de l'R3 i realça el model de transport públic català.
En una roda de premsa en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat, els republicans han volgut reafirmar que cal seguir apostant pel transport públic, però lamentant el mal funcionament del tren i de l'R3, que per ara encara depèn de Renfe i d'empreses vinculades a l'Estat.
La vicepresidenta primera del Consell Comarcal del Ripollès és la Chantal Pérez.
La gent no ho coneix. I quan encara dius, no, però és que no només hi ha el Segalers a Vic, sinó que hi ha la Teissa que et porta des de Camprodon fins a Barcelona, també molt poca gent ho coneix. I això sí que és una fiabilitat màxima, i si hi ha el sistema tarifari integrat, i qui diu a Barcelona diu a Girona, que també t'ho permet. Per tant, poder també és un problema no només de creure-ho, però és que a més és difondre-ho, o que la gent ho coneixi i sàpiga que hi ha un sistema alternatiu que sí funciona, i seguir lluitant tots perquè hi hagi un tren.
En matèria cultural, el petit format celebra 10 anys dalt dels escenaris. El Festival de Teatre d'Olot, que tindrà lloc del 28 de novembre a l'1 de desembre, proposa en aquesta edició 5 espectacles en espais singulars, com per exemple
la Biblioteca i l'Orfeó, però també el Teatre Principal o el Cementiri.
Escoltem en Joan Martí. Ell és precisament un dels impulsors d'aquesta experiència.
La idea de com vam començar, que en dèiem mostra de teatre al petit format, i que ara va passar festival perquè ens van aconsellar que ja era un festival de teatre, la idea en si continua sent la mateixa, fer un tipus de festival amb unes obres que es puguin portar amb uns llocs que a vegades no són els més adequats per fer teatre, perquè nosaltres els hi hem portat, i aquesta idea continua igual. El que hem canviat som nosaltres, l'hora de triar obres i tota la infraestructura que necessitem, que, vulguis o no, hem agafat més experiència.
Anem als esports. La Unió Esportiva Olot visita el filial de l'Espanyol amb la pressió de començar a sumar, i Pedro Dolera adverteix els jugadors.
Sí, sempre és important. I també volíem fer-ho els dos partits, no ho hem fet. Vull dir, al final això va d'una carrera de fons, hem d'estar tranquils, hem de saber que estem més a prop de guanyar que fa dos jornades, perquè és una experiència, i hem anat patint derrades o coses que ens permeten aprendre, però bueno, no serà fàcil.
Els olotins han encaixat dues derrotes per la mínima en els dos primers partits i encara no han vist porteria. L'Espanyol B Olot es jugarà aquest diumenge a partir de les 7 de la tarda. Aquí també jugarà serà el Club Hoquei Olot, que comença la Lliga Catalana Plata contra el Girona a la Josep Jou.
Serà l'estrena de la pretemporada en partit oficial a casa. Els olotins rebran un equip recent descendit de l'Hoquei Lliga. Per cert, l'Olot s'estrena a la Lliga el 19 d'octubre contra el Manlleu.
Sobre la pretemporada en parla Miqui Ràfols.
Sí, per una banda ens servirà, per exemple, amb el Girona, doncs, per conèixer-lo una mica més. Ells també tindran l'avantatge de que també veuran coses nostres, no? Però en aquest cas són dos rivals que l'any passat no hi vam jugar, que no els coneixíem, i per tant, bueno, doncs, ens pot servir una mica per també agafar i veure una mica per, no? de quina manera juguen, com plantegen els partits, tot i que m'imagino que a nivell d'entrenadors doncs estaran igual, no? Provant.
I la Taga 2040 sortirà enguany de la plaça Clavé de Sant Joan de les Abadesses.
Aquesta és una de les novetats de la cursa, que enguany celebra el 25è aniversari amb les tres propostes de recorregut habitual. Prop de 400 corredors i corredores prendran part enguany de la prova, i no hi faltaran noms com Pere Rullano, els locals David Rovira i Marc Vizcaíno. Enguany la cursa tornarà a formar part de la Copa Catalana de Curses per Muntanya.
L'Albert Ramoneda és el director de la Taga 2040.
Com sempre, tenim molts bons corredors locals, com podrien ser David Rovira, que l'ha guanyat en alguna ocasió, Nació o a Marc Vizcaíno, que també és un candidat a podi. Sabem també que tindrem la presència de Pere Rullán, el seleccionador de la selecció catalana, i no ho he dit abans, però també serem un any més Copa Catalana de Curses per Muntanya de la FEC, així que aquest fet sí que sempre ens atreu a bons corredors que estan competint per guanyar la Copa Catalana i segur que en tindrem de renom.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Manoli Vega, de Junts, renunciarà a l'acte de regidora de l'Ajuntament de Ripoll. Plega. Manoli Vega, actual líder de Junts per en Ripoll, ha anunciat que renunciarà a la seva acta de regidora a l'Ajuntament durant el ple del mes de setembre. Vega ha argumentat que aquesta decisió respon a motius personals i professionals que l'impedeixen continuar exercint les seves funcions amb el compromís i dedicació que el càrrec exigeix.
En un comunicat, Manoli Vega ha expressat que, malgrat la seva renúncia, continuarà vinculada a Junts per Ripoll. A més, s'ha mostrat convençuda que les tres persones que les substituiran dins el grup municipal faran una tasca excel·lent. Vega ha aprofitat per agrair a totes les persones que van formar part de la llista que van encapçalar, així com a aquells que van donar suport a Junts per Ripoll amb el seu vot. També ha destacat la importància d'entendre la política municipal com un servei a la ciutadania basat en el diàleg i la col·laboració. Finalment, la regidora ha confirmat que, més enllà d'aquesta notícia, no hi ha cap altra informació que el grup municipal pugui compartir en aquest moment.
Per cert, que també ha afegit que les circumstàncies han estat excepcionals i que l'inici del mandat ha estat complex. Diu que ha treballat sempre des de la honestedat i la vocació de servei pensant en el benestar de tots els ripollesos i ripolleses. Això ho ha dit en aquest comunicat que podeu veure publicat també als nostres mitjans de comunicació. És la notícia política del dia al Ripollès. A la Garrotxa, algunes escoles olotines demanen més recursos econòmics al Departament d'Educació per fer front a l'arribada d'un important nombre d'alumnes nouvinguts. Un exemple és l'escola Bisarroques.
Compten amb una mica més de 400 alumnes de primària i una tercera part del total són infants vinguts d'altres països. Des de la direcció del centre estan a favor de la inclusió, però demanen a les administracions més ajudes per tal de poder oferir una educació adient.
Ens ho explica en Gerard Puigdemont.
Ha començat un nou curs escolar i a moltes ciutats com Olot han començat el curs infants i joves que fa poc han arribat a la comarca procedents d'altres països. Infants sovint també que viuen en situacions vulnerables. Aquesta és una tònica creixent amb la qual des de fa anys han de conviure amb molts equips directius i docents. En parla Marca Castillo, directora de l'escola Volcà Bisarroques.
Totes les metodologies que estem fent a l'escola hagin hagut de canviar i les hem hagut d'adaptar a aquesta realitat per poder atendre tots aquells nens. Avui en dia no només ens passa a nosaltres, penso que totes les escoles tenim nens que ens acaben d'arribar, que no coneixen la llengua, que tenen uns nivells diferents dels que podríem tenir aquí, i tenim també tots aquests altres, doncs, que tenen un nivell adequat, fins i tot els que tenen un nivell superior. Tot això fa que hagis de preparar-te l'ensenyament d'una altra manera, amb molts nivells de la mateixa classe, per poder-ho entendre tots.
A l'escola Bisarroques sobrepassen per poc els 400 alumnes i una tercera part d'ells són alumnes nouvinguts. Nouvinguts en diferents etapes i moments, però que se'ls demana adquirir els mateixos coneixements que la resta. Des de l'escola Bisarroques admeten que des del Departament d'Educació els van dotant de recursos per fer front a aquesta necessitat, però asseguren que les ajudes no van al mateix ritme que el del nou alumnat amb necessitats d'aquest tipus que va arribant.
Avui en dia es parla molt de la inclusió a les escoles, que jo estic molt a favor de la inclusió a les escoles, però aquesta inclusió ha de venir acompanyada de recursos. Necessitem, sobretot, mans. Necessitem persones a l'aula que ajudin aquests nens, perquè una sola persona amb 25 alumnes o amb 20 no és suficient.
Aquesta escola rutina ja ha sabut que en els pròxims tres cursos comptarà segur amb aula d'acollida, quelcom que pot facilitar la inclusió d'aquests alumnes. Des del centre diuen també, però, que les matrícules vives no els faciliten el dia a dia a l'aula.
Nous vestidors a l'IES Garrotxa i millores a diferents centres d'Olot són accions que es duran a terme al curs que ha començat aquesta setmana. Ho ha explicat el regidor d'Educació d'Olot, Josep Quintana, que afegeix que una nova escola bressol és una necessitat ara mateix per la ciutat. Informa Roger Isern.
Aquest dijous milers d'alumnes van tornar a les aules en el cas d'Olot, ja
ja que en la majoria de centres de la comarca les classes van començar dilluns. Des de fa un temps que el sector educatiu olotí veu com es fan millores en els diferents centres de la ciutat, però que també en calen més. Una de les millores històricament més demanades són els vestidors de l'Institut La Garrotxa, que després de molts anys segueixen sent uns barracons situats just al costat d'un dels aparcaments de l'Institut. És una inversió ja pressupostada per l'Ajuntament d'Olot i que ara ja ha rebut el vistiplau del Departament d'Educació. Durant aquest curs, els vestidors seran una realitat, tal i com ha explicat el regidor d'Educació d'Olot, Josep Quintana.
El projecte estava, ja estava fet, estava redactat, només s'havia de licitar, eh? El Departament va tardar una mica massa, llavors es va haver de tornar a fer el procediment, amb un conveni, diguéssim, i per tant l'Ajuntament els 200.000 euros ja els teníem pressupostats, i la departament per uns 300.000 i pico, i per tant ara és més que surti l'empresa i facin la planificació de l'obra, que és la més gran.
A banda de l'Institut La Garrotxa, altres centres d'Olot també estan pendents de rebre millores. Són els casos del Pla de Dalt, l'escola Malagrida i el pati de l'escola Viseroques, entre altres. Però l'escola que necessita especialment una millora general és l'Institut Escola Greda, segons diu Quintana. Queden més fases pendents a executar després de les del Nadal, passat amb la instal·lació de barracots.
Encara s'està fent el revestiment, l'aïllament de l'edifici, que això s'ha fet, però queden més fases, perquè, com deia, és una escola realment de més de 70 anys i s'ha d'adequar i ha de tenir les mateixes condicions que la resta de les escoles de la ciutat i s'ha de garantir. Per tant, aquí és de les escoles on, bueno, on hi ha més feina a fer.
El regidor d'Educació d'Olot també ha explicat que ja ha demanat al Departament d'Educació una reunió amb la seva nova responsable, Esther Nuivó, per tractar les necessitats de les escoles i instituts d'Olot.
Arribem a un quart de nou.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
La gestió de l'aigua continua sent notícia. L'Agència Catalana de l'Aigua ha començat les obres per dur a terme l'execució d'una nova estació d'aforament al Freser. Es troba al terme municipal de Ripoll i serà la primera i única que hi ha en aquest riu. L'equipament servirà per mesurar també les dades del cabal d'aigua, Guido Sengerote.
Ja han començat les obres per construir una estació d'aforament al riu Freser al seu pas per Ripoll, a tocar de les naus de Soler i Palau. Es tracta d'una actuació emmarcada en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançada pels fons Next Generation de la Unió Europea. D'aquesta manera, en algunes setmanes, l'Agència Catalana de l'Aigua ja tindrà en funcionament aquesta nova estació, la primera i de moment única del Freser, per conèixer millor les dades del cabal de l'aigua al curs fluvial abans de la seva desembocadura al Ter. L'actuació té un cost de gairebé 550.000 euros més IVA i tindrà una durada de 3 mesos i mig. A hores d'ara s'ha procedit a desviar lleugerament el curs del riu per poder treballar sobre la llera i després de la intervenció es duran a terme mesures correctores per evitar efectes negatius en la morfologia del tram, així com hi haurà una integració ambiental de l'obra per recuperar l'espai. Si bé aquesta serà la primera estació d'aforament del Freser, no ho és de la comarca. Al riu Ter n'hi ha algunes més, a Sant Joan de les Abadesses i també a Ripoll.
I a Sant Joan les Fonts milloraran la xarxa d'aigua d'un tram del polígon de Begudà per evitar la pèrdua de 5.000 litres diaris.
Es tracta d'una actuació al carrer Casanova on hi ha algunes empreses que hi tenen nau. Des de l'equip de govern expliquen que és una intervenció necessària i que ha superat els 30.000 euros. També reconeixen que treballen per solucionar punts on també hi ha hagut fuites d'aigua.
Amb la intenció d'aprofitar al màxim l'aigua municipal, l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts continua intervenint en punts del servei per fer que la xarxa sigui el més eficient possible. Per aquest motiu s'ha actuat al carrer de la Casa Nova, al polígon de Begudà, per evitar pèrdues en les canonades del sector. Així, durant l'estiu s'han arreglat els punts malmesos de la xarxa en aquest indret per valor de 32.000 euros. Les obres de millora eviten així la pèrdua de 5.000 litres diaris en el tram del carrer Casanova, que ara s'aprofiten a la xarxa d'aigües municipal. El problema de les fuites d'aigües extens a la comarca i en municipis com Sant Joan les Fonts també es volen fer actuacions per solucionar pèrdues d'aigua. En alguns punts també es col·locaran controladors intel·ligents per detectar possibles fuites d'aigua que provoquen aquest tipus de pèrdues de litres. A banda de Sant Joan les Fonts, municipis com les Planes d'Hostoles també es veuen condicionats
condicionats per les fuites d'aigua. N'han patit desenes durant els últims mesos i es vol pal·liar a través de subvencions, per exemple, de l'Agència Catalana de l'Aigua. Algunes d'aquestes ajudes econòmiques ja han arribat després de les mesures contra la sequera dictades per la Generalitat.
I el Consell Comarcal del Ripollès millora el sistema de recollida de residus. L'any substituirà els contenidors d'envasos de Gombrèn i Ripoll amb noves boques per facilitar el reciclatge.
A més, instaurarà un nou sistema als contenidors de vidre per facilitar el sector de l'hostaleria de la capital. En conjunt, una sèrie de millores per fer passes endavant en l'índex de reciclatge.
Paula Sayagó.
El Consell Comarcal porta a terme dues actuacions per facilitar el reciclatge als ripollesos. A petició dels dos consistoris i dels seus vilatans, Gombrèn i Ripoll substituiran les boques dels contenidors d'envasos. En el cas de la capital, seran 25 dels contenidors. Després de rebre queixes per la dificultat que suposa abocar la brossa en aquests punts, l'ENS ha decidit canviar el sistema per un de més ample i similar al de rebuig. L'objectiu és facilitar la recollida de residus i així fer passes endavant en la millora dels índexs de la comarca. Àlex Medrano és el conseller comarcal de recollida de residus.
Que són, en el cas de Ripoll són boques rodones, que són dues, una al costat de l'altra, però que molts veïns es havien queixat perquè són petites i dificulten a l'hora de llançar la brossa, doncs també les farem amples, de la mateix sistema que el de rebuig, perquè així sigui molt més còmode.
La segona de les accions s'implementarà a Ripoll, concretament en la secció de vidre, i permetrà donar un cop de mà al sector de l'hostaleria de la capital.
A més, en els contenidors de vidre de Ripoll substituirem 20 contenidors de vidre amb un sistema que es diu Bacri, que facilitarà tots els bars i restaurants que van amb un carro amb els vidres. Té un sistema amb unes molles que volca directament i de manera automàtica el vidre en el contenidor, i d'aquesta manera s'estalvien llançar el vidre amb la mà d'una a una.
Per ara, Ribes de Freser lidera la implantació dels contenidors intel·ligents amb l'objectiu d'incrementar el reciclatge al 80%.
Són les 8:20. Què hi ha de nou en matèria de transport viari? Doncs bé, l'última hora és que Esquerra Republicana al Ripollès ha tornat a carregar contra el funcionament de la R3. També realça el model de transport públic. En una roda de premsa en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat, els republicans han volgut refermar que cal seguir apostant pel transport públic, però lamentant el mal funcionament del tren i de la R3, que per ara encara depèn de Renfe i d'empreses vinculades a l'Estat.
Esquerra Republicana lamenta el mal funcionament de la R3, que repercuteix en una mala imatge del transport públic de cara al ciutadà. Els republicans han aprofitat per carregar en aquesta direcció en una roda de premsa emmarcada en la Setmana Europea de la Mobilitat. En parla Sergi Albric, coordinador de l'àrea d'Hisenda, Habitatge i Mobilitat del Consell Comarcal.
El que és evident és que el que no pot haver-hi és una R3, doncs, que, per exemple, en genera els problemes que en genera i que genera la desconfiança. I a partir d'aquí és quan després, com a usuaris, utilitzem altres alternatives. Però si les alternatives són eficients i freqüents, els usuaris tendim a la comunitat, i la comunitat és el transport públic.
Si la creu de la moneda és la R3, a l'espera de com es gestioni el traspàs de Rodalies, segons els republicans, la cara són les línies d'autobús. Apunten a la feina feta des del Departament de Territori per la integració tarifària i per l'augment de la freqüència horària i de la connexió entre pobles de la comarca, entre el Ripollès i comarques veïnes, i també amb altres centres més poblats. Ho comenta Chantal Pérez, vicepresidenta primera del Consell Comarcal del Ripollès.
La gent no ho coneix. I quan encara dius, no, però és que no només hi ha el Segalers a Vic, sinó que hi ha la Teissa que et porta des de Camprodon fins a Barcelona, també molt poca gent ho coneix. I això sí que és una fiabilitat màxima, i si hi ha el sistema tarifari integrat, i qui diu a Barcelona diu a Girona, que també t'ho permet. Per tant, poder també és un problema no només de creure-ho, però és que a més és difondre-ho, o que la gent ho coneixi i sàpiga que hi ha un sistema alternatiu que sí funciona, i seguir lluitant tots perquè hi hagi un tren com hi ha d'haver, com ens mereixem a les comarques, tant siguem de muntanya com no.
Des d'Esquerra insisteixen, en tot cas, que encara hi ha molta feina per fer per tal que augmenti l'ús del transport públic i es limitin els desplaçaments amb vehicle privat fins al mínim indispensable.
Indubtablement, el tema del transport públic forma part de com han de viure les comarques de muntanya. El Consell Comarcal del Ripollès està treballant en un document que recull diverses propostes de millora de l'avantprojecte de llei de muntanya que vol donar impuls als territoris.
El Ripollès formarà part d'aquest avantprojecte i demanar
ciutadana amb més vinculació amb la comarca. En l'últim ple d'alcaldia es van posar en comú aquestes esmenes. També es va presentar oficialment la dimissió de Xavi Guitart com a president de l'ENS.
Judit Curós.
Fa temps que el sistema de climatització de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa i la Sala Turín era únic per amb dos equipaments. Un sistema que donava problemes en els últims mesos, sobretot durant l'època més calorosa de l'any, en què el sistema de climatització provoca problemes de calor excessiva dins els equipaments municipals. El regidor de Serveis Urbans de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sallabona, explica que van haver de preveure un nou sistema de climatització.
Sí que des de fa un temps ens estava donant alguns problemes. Es van mirar de fer algunes reparacions fins que ja no van ser possibles i vam haver de preveure algun nou sistema de climatització. El que s'ha decidit és sectoritzar i que aquests dos espais vagin per separat. Ens donaven més garanties del bon funcionament d'aquesta instal·lació i, per tant, el que farem ara, el que portàvem avui, era precisament doncs, anar fent tràmits per poder fer la instal·lació d'aquesta nova climatització a la zona de l'arxiu, a l'espai de l'arxiu.
Aquest nou sistema de climatització, que serà únic per a cada equipament, se situarà a la primera planta de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa i a l'interior de la Sala Turín. Fa unes setmanes, l'Ajuntament d'Olot va iniciar els tràmits per dur a terme aquest nou sistema que es preveu que entri en funcionament pròximament.
Evidentment, parlàvem de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa i el Turín, que tindran un sistema de climatització propi. Ens queda pendent explicar-vos aquestes novetats sobre la llei de muntanya. Ho farem en el següent tram horari. Ara és el moment de donar un cop d'ull als esports, perquè la Unió Esportiva Olot visita el filial de l'Espanyol amb la pressió de començar a sumar. Els olotins han encaixat dues derrotes per la mínima en els dos primers partits.
Una carrera de fons. L'entrenador de la Unió Esportiva Olot, Pedro Dolera, qualifica així la segona federació. Els olotins encara no han sumat cap dels 6 punts possibles fins ara, però és cert que si una cosa caracteritza la Lliga és que és molt llarga. L'Olot buscarà els primers punts de la temporada al complicat camp de l'Espanyol B. Els barcelonins tampoc han puntuat i, a més, han encaixat el doble de dianes que els de Pedro Dolera. El tècnic és conscient que els jugadors han de millorar, sobretot a les àrees, i posa sobre la taula la dificultat que té sempre jugar contra un filial.
Bueno, és un filial, tornem a jugar un partit contra un equip molt exigent, que a camp seva bueno, és molt, molt exigent amb el ritme de partit que porten, un equip amb jugadors que han estat tota la temporada al primer equip, que de moment no els ha sortit el resultat, però que han estat molt a prop de guanyar, molt semblant a nosaltres, amb el qual serà un rival molt perillós, amb molta qualitat.
Amb la baixa de Mainau i el dubte d'Uri González, l'Olot es desplaçarà aquest diumenge fins a la ciutat esportiva d'Anijarque. Després de dues jornades, Dolera confia que els futbolistes ja hauran après que en aquesta categoria ningú regala res de res.
Sí, sempre és important. I també volíem fer-ho els dos partits que no ho hem fet. I al final això va d'una carrera de fons, hem d'estar tranquils. Hem de saber que estem més a prop de guanyar que fa dues jornades, perquè és una experiència i hem anat patirem derrades o coses que ens permeten aprendre, però bueno, no serà fàcil.
El partit entre l'Espanyol B i la Unió Esportiva Olot, corresponent a la tercera jornada de Lliga, arrencarà a les 7 de la tarda d'aquest diumenge. Com sempre, es podrà seguir en directe des de mitja hora abans a la sintonia de Ràdio Olot. 5 minuts més.
Problemes amb la teva màquina de jardí? A Taller Segrest hi trobaràs tallagespes, bufadors, robots, tota la maquinària i tots els complements que necessites. Aquesta temporada descobreix els robots tallagespes Husqvarna Automover, líder en tecnologia i número 1 en vendes. Truca'ns i et farem un estudi del teu jardí. Aprofita't dels descomptes de la nostra campanya de primavera. I et recordem que fer la revisió anual de les teves màquines et permetrà treure'ls-hi el màxim rendiment. Taller Segrest, centre oficial Husqvarna Olot, a la Ronda Fluvià 7.
T'agradaria fer 20.000 abdominals en 30 minuts sense esforç ni dolor? EMS Sculpt, el primer procediment no invasiu que ens permet cremar greixos, guanyar musculatura, tonificar braços i aixecar glutis. L'autèntica revolució en aparatologia per a homes i dones. L'Orquídia, posa't en bones mans. Visita'ns a orquidia.com o segueix-nos a les xarxes.
Vols un ambient lluminós? Tens pensat decorar la teva llar amb un estil rústic? O prefereixes el mariner? Vine a Pintures Sant Narcís, els colors que combinen amb el teu estil. A Pintures Sant Narcís trobaràs els colors, les pintures, esmalts, vernissos, efectes decoratius, tots els estris i l'assessorament necessari pel teu projecte. Ens trobaràs a Olot, a la carretera de l'Estria 111 i a pinturessantnarcís.com. I si vols descobrir tots els nostres secrets en pintura, segueix-nos a les xarxes.
Vols gaudir de la cuina tradicional catalana? Tens ganes de menjar-te uns bons canelons, una paella o potser fer unes tapes amb els amics i la família? Gaudeix dels nostres menús diaris i de cap de setmana, tant per dinar com per sopar, en un entorn familiar i acollidor a la Perla Restaurant. I si vols gaudir dels plats de sempre a casa teva, a la Perla Cuina ho trobaràs tot. Vols veure la pinta que fan els nostres plats per anar agafant gana? Segueix-nos a les xarxes socials La Perla Cuina i La Perla Restaurant. Reserva ara la teva taula al restaurant o fes el teu encàrrec de menjar per emportar trucant al 972-26-23-26. Gaudeix del menjar de la Perla, plats de la cuina tradicional catalana.
Ei, hola! Ja teniu tot preparat per l'excursió?
Tot excepte on deixarem en Max. Hauria de ser un lloc, aquí, a Olot.
Jo he trobat el lloc ideal per la duna. Happy Dog Park, a Olot. I si arribem molt cansats, ens el portaran a casa.
Vols fer-li un regal al teu gos? Porta'l al Happy Dog Park Olot. Gaudirà d'un entorn en plena natura, amb àmplies zones de gespa, arbres, piscines i jocs. Amb supervisió constant, es podrà relacionar amb altres gossos i passar el dia en companyia. Obert de dilluns a diumenge, a Olot, al carrer Estadi 64, al costat del restaurant. Recorda, Happy Dog Park. Truca i reserva amb antelació al 649-820810 o a través del nostre Instagram Happy Dog Park.
Bon dia, bona hora. Són 8:45 del matí i ens posem al dia. Manoli Vega, de Junts, renunciarà a l'acte de regidora de l'Ajuntament de Ripoll. Ho ha dit en un comunicat, ha dit que ho farà públic el mes de setembre, és a dir, ho fa públic ara, ho avancen aquests nostres mitjans, però fins al setembre no serà efectiva en el ple. Aquesta renúncia diu que és per motius personals i professionals. L'actual líder de Junts ha anunciat que renunciarà a la seva acta de regidora i ha argumentat que aquesta decisió respon, com diem, a això, a motius personals i professionals que li impedeixen, diu, continuar exercint les seves funcions amb el compromís i dedicació que el càrrec requereix. Les circumstàncies, ha afegit, han estat excepcionals i l'inici del mandat ha estat complex. Diu, he treballat sempre des de l'honestedat i vocació de servei públic pensant en el benestar de tots els ripollesos i ripolleses. Manoli Vega, doncs, és la notícia política del dia a les nostres comarques. A la Garrotxa, algunes escoles olotines demanen més recursos econòmics al Departament d'Educació per fer front a l'arribada d'un important nombre d'alumnes nouvinguts.
Un exemple és l'escola Vizaró, que es compten amb una mica més de 400 alumnes de primària i una tercera part del total són infants vinguts d'altres països.
Escoltem, la directora del centre és la Marga Castillo.
Avui en dia es parla molt de la inclusió a les escoles, que jo estic molt a favor de la inclusió a les escoles, però aquesta inclusió ha de venir acompanyada de recursos. Necessitem, sobretot, mans. Necessitem persones a l'aula que ajudin aquests nens, perquè una sola persona amb 25 alumnes o amb 20 no és suficient.
Ha començat el curs escolar, nous vestidors a l'IES Garrotxa i millores a diferents centres d'Olot són les accions que es duran a terme durant aquest curs que ha començat ara.
El projecte estava fet, estava redactat, només s'havia de licitar, el departament va tardar una mica massa, llavors es va fer el procediment, o un conveni, diguéssim, i per tant l'Ajuntament els 200.000 euros ja els teníem pressupostats, i les depenem per uns 300.000 i pico, i per tant ara és més que surti l'empresa i facin la planificació de l'obra, que és la més gran.
És el regidor d'Educació d'Olot, Josep Quintana, qui afegeix que una nova escola bressol és una necessitat urgent per la ciutat. Avui també és notícia que l'Agència Catalana de l'Aigua ha començat les obres per dur a terme l'execució d'una nova estació d'aforament al Freser.
Es troba al terme municipal de Ripoll i serà la primera i única que hi ha en aquest riu. L'equipament servirà per mesurar les dades del cabal del riu.
A Sant Joan les Fonts milloraran la xarxa d'aigua d'un tram del polígon de Begudà per evitar la pèrdua, atenció, de 5.000 litres diaris.
Es tracta d'una actuació al carrer Casanova, on hi ha algunes empreses que hi tenen nau. Des de l'equip de govern expliquen que és una intervenció necessària i que ha superat els 30.000 euros.
El Consell Comarcal del Ripollès millora el sistema de recollida de residus.
L'ENS substituirà els contenidors d'envasos de Gombrèn i Ripoll amb noves boques per facilitar el reciclatge.
L'Àlex Medrano és el conseller comarcal de recollida de residus.
Que són, en el cas de Ripoll són boques rodones, que són dues, una al costat de l'altra, però que molts veïns es havien queixat perquè són petites i dificulten a l'hora de llançar la brossa, doncs també les farem amples, de la mateix sistema que el de rebuig, perquè així sigui molt més còmode.
Per cert que Esquerra Republicana al Ripollès ha tornat a carregar contra el funcionament de la R3 i ha realçat el model de transport públic català.
En una roda de premsa en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat, els republicans han volgut refermar que cal seguir apostant pel transport públic, però lamentant el mal funcionament del tren i de l'R3, que per ara encara depèn de Renfe i d'empreses vinculades a l'estat.
Escoltem a la Chantal Pérez, vicepresidenta primera del Consell Comarcal.
La gent no ho coneix. I quan encara dius, no, però és que no només hi ha el Segalers a Vic, sinó que hi ha la Teissa que et porta des de Camprodon fins a Barcelona, també molt poca gent ho coneix. I això sí que és una fiabilitat màxima, i si hi ha el sistema tarifari integrat, i qui diu a Barcelona diu a Girona, que també t'ho permet. Per tant, poder també és un problema no només de creure-ho, però és que a més és difondre-ho, o que la gent ho coneixi i sàpiga que hi ha un sistema alternatiu que sí funciona, i seguir lluitant tots perquè hi hagi un tren.
Indubtablement, el transport públic és un dels temes que ha d'estar sobre la taula quan es parla de com viuen les comarques de muntanya. El Consell Comarcal del Ripollès està treballant en un document que recull diverses propostes de millora en l'avantprojecte de llei de muntanya que vol donar impuls als territoris de muntanya. El Ripollès formarà part d'aquest avantprojecte i demana més vinculació amb la comarca. En Sergi Albric és el conseller comarcal d'Esquerra.
Tres grans eixos. Definir els objectius clars o afinar-los molt més a les quals vol treballar la llei de muntanya, la governança, per tal que el Ripollès hi pugui tenir un paper important en aquesta governança, doncs, que s'establirà en aquesta llei, i evidentment la garantia, doncs, que aquelles accions que es pactin entre l'observatori i evidentment la comarca, doncs, es pugui fer un seguiment, doncs, perquè bàsicament aquelles accions que es plantegin es puguin a complementar i es puguem implantar a la comarca en benefici, doncs, de desenvolupar, doncs, amb fermesa, no, el futur social i econòmic de la nostra comarca.
Un apunt econòmic: la inflació cau 7 dècimes a les comarques gironines i ara se situa en el 2%, és la xifra més alta des de principis d'any.
L'habitatge, el sector serveis i l'alcohol i el tabac és el que més s'ha incrementat des de l'agost del 2023.
La Unió Esportiva Olot visita el filial de l'Espanyol amb la pressió de començar a sumar.
Bueno, filial, tornem a jugar un partit contra un equip molt exigent, que a camp seva, bueno, és molt, molt exigent amb el ritme de partit que porten, un equip amb jugadors que han estat tota la temporada al primer equip, que de moment no ens ha sortit el resultat, però que han estat molt a prop de guanyar, molt semblant a nosaltres, amb el qual serà un rival molt perillós, amb molta qualitat.
Els olotins han encaixat dues derrotes per la mínima en els dos primers partits i encara no han vist porteria. Sentíem el tècnic Pedro Dolera. L'Espanyol B Olot jugarà aquest diumenge a partir de les 7 de la tarda. I aquest cap de setmana també tenim hoquei, perquè el Club Hoquei Olot comença la Lliga Catalana Plata contra el Girona a la Josep Jou.
Serà l'estrena de la pretemporada en partit oficial a casa. Els olotins rebran un equip recent descendit de l'Hoquei Lliga. Per cert, l'Olot s'estrenarà a la Lliga el 19 d'octubre contra el Manlleu.
Sobre la Lliga en parla Miquel Ràfols, el tècnic.
Sí que realment va molt bé que ja hi hagi una fase prèvia, una lligueta, aquesta Lliga Catalana en aquest cas, que et serveixi de pretemporada, i l'encarem sobretot això, no?, per provar, per aquí sí, donar molts minuts a tothom, repartir molt els minuts, repartir les càrregues. També hi haurà jugadors que compartiran aquesta Lliga Catalana amb l'inici de la Primera Catalana, perquè hi haurà jugadors que farem fitxa també de Primera Catalana.
I la Taga 2040 sortirà enguany de la plaça Clavé de Sant Joan de les Abadesses.
Aquesta és una de les novetats de la cursa, que enguany celebra el 25è aniversari amb les tres propostes de recorregut habitual.
El director del Taga 2040 és l'Albert Ramoneda.
Com sempre, tenim molts bons corredors locals, com podrien ser David Rovira, que l'ha guanyat en alguna ocasió, o Marc Vizcaíno, que també és un candidat a podi. Sabem també que tindrem la presència de Pere Rullan, el seleccionador de la selecció catalana, i no ho he dit abans, però també serem un any més Copa Catalana de Curses per Muntanya de la FEC, així que aquest fet sí que sempre ens atreu a bons corredors que estan competint per guanyar la Copa Catalana, i segur que en tindrem de renom.
Què hi ha de nou a Catalunya, Espanya i el món? Ho repassem ara mateix a l'antena dels 5 minuts més. Molt pendents del foc que està afectant la zona de Cabassers. Els bombers no descarten com a pitjor escenari que l'incendi cremi mitja serra del Montsant, com de fet va passar l'any 1981.
El cos d'emergències és més optimista amb l'incendi de Porrera, on ja s'ha aixecat el confinament per fum.
El cap d'intervenció dels bombers és Ricard Exposito.
Estarem com a mínim als 170 que són ara, si no són més. Però penseu que aquí també hi ha gent que de l'organigrama de coordinació i de suport i la logística, però intentarem esmerçar tots els esforços per assolir els objectius que de cara al matí, dic, totes aquestes portes que l'incendi pot portar a dintre el parc natural, bueno, de fet ja hi és l'incendi, però a la Serra Major intentarem fer els possibles dintre dels paràmetres de seguretat perquè això no sigui una realitat el dia de demà.
Atenció, conductors i conductores, el Ministeri de l'Interior vol rebaixar a 0,2 la taxa màxima d'alcohol en sang i 0,1 en aire per tots els conductors.
Actualment se situa al 0,5 per als particulars i 0,3 per als professionals.
Escoltem el ministre de l'Interior, Marlaska.
Hi ha moltes associacions, les associacions de víctimes com Stop Accidentes, SLEME, l'Associació Nacional contra la Violència Vial, també el Consejo Nacional de Seguridad Vial, nos han trasladado que dentro de esas medidas la necesidad de que modifiquemos y bajemos los niveles de alcoholemia. Y realmente lo estamos trabajando seriamente. Creo que es una discusión para que la sociedad española está madura y es un compromiso también del Ministerio del Gobierno abordar ese debate porque nos parece muy importante el del alcohol y el alcohol en la conducció.
5 minuts, 3 quarts de 9, el Banc Central Europeu rebaixa un quart de punt els tipus d'interès per la millora de la inflació.
D'aquesta manera situa el preu del diner en el 3,5% si es té en compte l'índex de referència que l'entitat presidida per Christine Lagarde ha decidit prioritzar a partir d'ara i que es basa en els tipus dels dipòsits.
I atenció, perquè el Regne Unit exigirà als turistes europeus un permís electrònic d'entrada des de l'abril.
La Unió Europea també té previst incorporar un sistema de seguretat i control de la immigració com el britànic, que tindrà un cost de 10 lliures i que s'assembla molt a l'est estadounidense.
I atenció, perquè no hi haurà tercer debat, ja que Donald Trump s'hi oposa. De fet, li va anar molt malament en el segon i nega haver perdut el duel amb Kamala Harris.
El líder republicà rebutja una altra cara a cara amb la candidata demòcrata després del debat en què va mentir sobre els migrants que mengen gats i gossos.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
I avui us heu d'abrigar, o us heu hagut d'abrigar, abans de sortir de casa. I és que a Niol les temperatures han baixat de valent.
Doncs sí, han baixat, per exemple, tenim un grau negatiu a Vall de Núria, tenim 5 de positius a Das, 6 a Ribes de Freser, a Camprodon, 7 graus a Ripoll, a la Vall d'en Bas i a Sant Feliu de Pallerols, 8 a Olot, a Castellfollit de la Roca i a Santa Pau, 11 graus a Banyoles, 12 a Girona, 15 a Figueres i 17 graus a Roses.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Dani Ramírez.
Avui serà notícia la refrescada important, aquest aire fred que va començar a entrar i la tarda pel Pirineu. Olot, la mínima va ser de 9-10 graus a mitjanit, màxima només de 18, i a Vic mínima 13, màxima 22. Hi ha llocs on ahir la temperatura de dia va baixar de 5 a 8 graus. Amb aquella pluja que va afectar alguns sectors, no tant al Pirineu, no tant Osona i Garrotxa, però sí, per exemple, a les planes d'Hostoles hi van caure 24 litres per metre quadrat, xàfecs forts al Gironès, 30 litres a Bescanó, al matí d'hora van caure 14 litres a Sant Feliu de Guíxols o 34 al Cap de Creus, o també 12 litres al Port de la Selva. Tramuntana molt forta que va arribar als 120 per hora. Avui també la tramuntana serà notícia, aquest vent del nord que ens porta aquest aire fred, i avui ja sense precipitacions. Al matí d'hora nuvolades enfront del mar, fregant la costa salvatana, en principi sense pluja, i destacable que ens haurem d'abrigar com si fos el mes d'octubre. Mínimes a l'interior de 7 a 10 graus, a la costa baixant cap als 12, als llocs de vent 15-16 aproximadament, als llocs de tramuntana, i de dia costarà passar dels 20 graus, malgrat el sol que s'imposarà avui pràcticament tot el dia sense precipitacions. I bé, El cap de setmana que vindrà marcat també pel sol, es recupera la temperatura de dia, màximes de 20 a 25 dissabte, potser 26-27 diumenge les més altes, però vaja, un cap de setmana fresc, amb nits fredes, atenció, perquè encara podrà fer una mica més de fred la matinada de dissabte quan calmi el vent, no farà tanta tramuntana, i per tant podríem assolir 5 graus en punts de l'interior com Osona, la Garrotxa o el Lluçanès, una temperatura realment baixíssima, o també en alguna raconada del Gironès.
Sabies que Peixos Isma ens arriba el peix cada dia a les 7 de la tarda, directament de la Llotja de Roses, de dilluns a divendres? Sí, sí, ho has escoltat bé. Cada tarda a partir de les 7 de la tarda. Ara ja no tens excusa per no menjar peix fresc. Peixos Isma, al carrer Pere Llosa 7 d'Olot. Telèfon 972 03 91 52 i a Instagram. Segueix-nos. Peixos Isma!
A l'antena dels 5 minuts més, ara volem seure a esmorzar i avui ho fem amb el doctor Ernest Torrell. Ell és el responsable del Servei de Psicologia de la Garrotxa, perquè aquest 10 de setembre, aquesta setmana, s'està celebrant la Setmana Mundial de la Prevenció del Suïcidi. Anem a saludar el doctor Torrell. Què tal, doctor? Com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos a l'antena dels 5 minuts més. Quines són les indicacions, les noves indicacions que des del CatSalut es donen aquest any, coincidint amb aquesta nova commemoració d'aquesta jornada, d'aquesta Diada Mundial de la Prevenció del Suïcidi?
A veure, el Dia Mundial es va iniciar des del 2003 i la seva intenció és promoure i la conscienciació sobre el que és el suïcidi, la seva prevenció i una mica reduir tot el que és l'estigma. La gent en general no vol parlar del suïcidi i és algo que és molt prevalent i se n'ha de parlar. És un gran problema per la salut pública, molt més que altres problemes, que es parla molt, per exemple els accidents de tràfic o inclús una mica els assassinats, però en canvi no se'n diu, no es comenta. I a més genera un impacte important tant a les persones que l'envolten, com la família, com el conjunt de la societat en general.
De fet, és una d'aquelles qüestions que històricament s'havia dit que millor no parlar-ne, no? Això és un error absolut, oi?
Això és el que es diu una falsa creença i és la principal, La principal equivocació és dir no parlem. Inclús també amb la persona que nosaltres veiem o podem sospitar que té algun tipus de pensament, no ho afrontem. No parlem amb ell i això és un error.
Quins són els símptomes que ens poden alertar de que una persona propera pot tenir tendències suïcides?
Mira, diguéssim que és una mica complexa el tema del suïcidi, perquè hi ha uns factors de risc i uns factors que poden ser precipitants, no? Què vol dir factors de risc? Que les persones tenen ja d'entrada, de forma individual, situacions personals, psicològiques, socials, ambientals, que poden donar que tingui més vulnerabilitat, o sigui, més tendència a poder tenir o fer un suïcidi. Per exemple, i no direm quins, per exemple, una persona que ha tingut un intent de suïcidi previ anterior ja té molt més factors de risc, no? O que té un caràcter més d'impulsivitat, més de baixa autoestima, la persona que tenen depressions, quan hi ha antecedents familiars de suïcidis, l'aïllament de la persona, etcètera, no? Això serien els factors de risc, entre altres. I una altra cosa seria el factor precipitant. El precipitant són aquelles persones que amb uns factors de risc de base, en moment determinat, s'ajunten una sèrie de coses que fa que la persona decideixi a passar l'acte. ¿Vale? Què pot passar? Per exemple, que en un moment determinat una persona té un suïcidi a prop seu, o té la mort o la malaltia d'una persona estimada, una ruptura de parella no volguda, descobrir o detecten una malaltia crònica, conflictes, etcètera. Vull dir, i el principal és que hi ha un abús d'alcohol. Quan la persona té uns factors de risc i en un moment determinat pot haver consum d'alcohol, això pot agreujar el malestar i també pot fer que la persona perdi el control i faci coses que generalment no faria si no tingués una certa intoxicació d'alcohol.
Doctor, i la gran pregunta que segurament es faran moltes persones ara mateix, com ha d'actuar l'entorn?
Sempre hi ha senyals d'alerta, encara no, sempre m'equivoco, o sigui, moltes vegades no hi ha cap senyal, però és la minoria. Les senyals vol dir que la persona, en general, notem que hi ha un canvi de manera d'actuar o de comportar-se. Persones s'aïlla més, està més tancada, pot expressar inclús verbalment, i en general ho fan, que la vida no té gaire sentit, o que diu que es vol suïcidar, o que d'alguna manera no veu el futur, o que no veu que es produeixi alguns canvis dintre dels seus problemes que tingui, no? D'entrada, escoltar. Una vegada nosaltres, al seu entorn, notem que aquella persona pot tenir idees, s'ha de parlar obertament amb aquella persona. Parlar-ne és la principal ajuda. Hem de tenir una actitud d'escolta, de no jutjar, de no aconsellar, ser el màxim i respectuós, entendre, ficar-nos en el lloc de l'altre, el que li passa a aquella persona, i d'alguna manera demanar la seva col·laboració per poder demanar ajuda, ja sigui amb altres persones conegudes o, evidentment, amb professionals.
Doctor, com està afectant el suïcidi entre els joves?
Mira, des de els darrers anys s'ha incrementat molt. Per exemple, normalment a Catalunya a l'any hi ha uns 500-600 suïcidis. Un suïcidi de cada 10 o 30 intents. Però, en canvi, l'adolescent passa de fer un suïcidi després de 100 o 200 intents. O sigui, per tant, els joves tenen molta tendència a fer actes o gestos autolítics, suïcides.
Per tant, cal que estiguem al cas, sobretot, aquests símptomes que vostè ens ha explicat, perquè l'aïllament moltes vegades pot ser un símptoma amb el qual no hi caiem, no? Per l'efecte de que moltes vegades els nois i noies estan enganxadíssims a les pantalles i a vegades, com a pares i mares, se'ns pot escapar una mica aquest control, no?
Sí. Bueno, hi ha símptomes que són bastant clars de tipus depressiu, no? Aquesta persona està més tancada, aïllada, no té ganes d'estar amb gent, perd il·lusió, perd interès, està més irritable, més malhumorat, a veure, en general té problemes de son, pot tenir una pèrdua de gana, pot haver un consum de drogues o un increment del consum en aquelles èpoques, i evidentment detectem que alguna cosa passa.
Doctor Josep Ernest Torrell, més ben dit, cap de la xarxa de salut mental de la Garrotxa, li agraïm molt sincerament que avui ens hagi acompanyat a l'antena dels 5 minuts més per parlar d'aquesta qüestió. Segurament ens retrobarem sovint al llarg de la temporada per parlar d'altres temes, perquè la salut mental és especialment important. Li agraïm que avui ens hagi acompanyat a l'antena dels 5 minuts més. Bon dia.
Una darrera cosa,
sí,
perdoneu, simplement una mica sapiguer que hi ha des de fa uns anys el 061, que és Salut Respon, que sempre que la persona tingui pensaments o idees pot trucar i tindrà professionals a darrere d'aquest telèfon per ajudar-lo.
Això és molt important, perquè de vegades necessitem una empara, oi? Una ajuda immediata, i disposar d'aquest contacte és vital. Doctor, gràcies.
I no em deixo els metges de capçalera i, evidentment, l'especialitzada.
I tant que sí. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Adéu.
Què voldràs per dinar avui?
Cuina tradicional, com peus de porc a la brasa, cargols a la llauna o amb salsa, costelló de porc cuit a baixa temperatura amb fesols, arròs de muntanya, xai de ramat de la Vall d'en Bas a la brasa...
O potser un menú de dos plats o un plat combinat amb opcions saludables. Carns a la brasa, bufet d'amanides, pastes, arrossos... Sempre elaborats amb producte de productors del territori i de qualitat.
Sigui quina sigui la teva elecció, la trobaràs a Vicrec Solfa.
I si ho prefereixes, pots venir a recollir la comanda al restaurant o bé te la portem a casa o a la feina. Oferim servei a domicili migdia i vespre.
Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
Vicrec t'ofereix l'entrevista dels 5 minuts més.
El Club Hoquei Olot comença la Lliga Catalana Plata contra el Girona a la Josep Jou. Serà l'estrena de la pretemporada en partit oficial a casa. Els olotins rebran un equip recent descendit de l'Hoquei Lliga.
Els jugadors del Club Hoquei Olot compten els dies que falten per arrencar la quarta temporada consecutiva en la segona màxima lliga estatal d'hoquei patins, l'Hoquei Lliga Plata. La competició no començarà fins a finals d'octubre i com que l'espera podria haver-se fet molt llarga, mentrestant s'hauran de conformar amb la Lliga Catalana Plata. L'entrenador de l'equip, Miqui Ràfols, reconeix que la Lliga funciona molt bé durant la pretemporada.
Sí que realment va molt bé que ja hi hagi una fase prèvia, una lligueta, aquesta Lliga Catalana en aquest cas, que et serveixi de pretemporada. I l'encarem sobretot això, no?, per provar, per aquí sí donar molts minuts a tothom, repartir molt els minuts, repartir les càrregues. També hi haurà jugadors que compartiran aquesta Lliga Catalana amb l'inici de la Primera Catalana, perquè hi haurà jugadors que farem fitxa també de Primera Catalana.
L'Hoquei Olot s'enfrontarà a blocs com el Girona i el Palafrugell. El tècnic de l'Hoquei Olot, Miqui Ràfols, a més, admet que pot ser molt beneficiós per veure i analitzar com juguen aquests dos rivals, dos equips, per cert, que es trobaran a la Lliga.
Sí, per una banda ens servirà, per exemple, amb el Girona, doncs, per conèixer-lo una mica més. Ells també tindran l'avantatge de que també veuran coses nostres, no? Però en aquest cas són dos rivals que l'any passat no hi vam jugar, que no els coneixíem, i per tant, bueno, doncs, ens pot servir una mica per també agafar i veure una mica per, no? de quina manera juguen, com plantegen els partits, tot i que m'imagino que a nivell d'entrenadors doncs estaran igual, no? Provant.
El Club Hoquei Olot rebrà el Girona a la Josep Jou aquest dissabte en un partit que començarà a 8:15 del vespre i que servirà per veure la primera posada en escena de l'equip en partit oficial després de l'estiu.
Anem acabant. L'Ataca 2040 sortirà enguany de la plaça Clavé de Sant Joan de les Abadesses. Aquesta és una de les novetats de la cursa que enguany compleix 25 anys amb tres propostes de recorregut. Seran les habituals, Judit Curós.
L'Ataca 2040 celebrarà el quart de segle de la millor manera, fent l'ascens a un dels pics més emblemàtics de la comarca que dona nom a la cursa de Sant Joan de les Abadesses i amb algunes novetats. La prova tornarà a reunir una gran participació i prop de 400 corredors i corredores estaran aquest dissabte a la sortida que enguany es farà des de la plaça Clavé. N'explica els detalls Albert Ramoneda, director de la cursa.
Com sempre tenim molts bons corredors locals, com podrien ser David Rovira, que l'ha guanyat en alguna ocasió, o Marc Vizcaíno, que també és un candidat a podi. Sabem també que tindrem la presència de Pere Rullan, el seleccionador de la selecció catalana, i no ho he dit abans, però també serem un any més Copa Catalana de Curses per Muntanya de la FEC. Així que aquest fet sí que sempre ens atreu a bons corredors que estan competint per guanyar la Copa Catalana i segur que en tindrem de renom.
La prova proposarà els tres recorreguts tradicionals. Pels més valents els espero un traçat de 28 quilòmetres i més de 2.000 metres de desnivell acumulat, arribant a fer el pic del Taga tocant el cel a 2.040 metres d'altitud. També hi haurà el circuit Can Camps de 15 quilòmetres i el Coll d'Art de 9 quilòmetres. El que finalment no ha tirat endavant és la Tagolla, la proposta que volia unificar la Taga amb l'Olla de Núria, però aquestes se celebraran en dies diferents.
Vam parlar molt amb l'Olla de Núria, era sobretot el que vam buscar entre les dues entitats. Al final som dues unions excursionistes sense ànim de lucre, ens portem de meravella i vam buscar de generar una fórmula que tots dos ens pogués anar molt bé. Som dues competicions mítiques al territori, per tant no hem tingut cap mena de problema en exaurir inscripcions.
Enguany la cursa també formarà part de la Copa Catalana de Curses per Muntanya de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i pels més petits de casa a la tarda hi haurà la Taga Kids.
Gràcies, Judit, ho deixem aquí. Bon cap de setmana a tothom.